En guàrdia.
Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya. En guàrdia, amb Enric Calpena.
Durant el segle XIX a Espanya, i molt especialment a Catalunya, les guerres civils es van anar succeint en molts pocs anys de relativa pau. Una de les més cruentes i llargues va ser l'anomenada Primera Guerra Carlina, del 1833 al 1840. Encara que actualment sembli increïble, milers de persones van morir, aparentment, per una qüestió dinàstica. Dos monarques diferents, oncle i neboda, reivindicaven el tron d'Espanya en un context de desastre econòmic i de dissolució de l'Estat. De fet, les guerres carlines van anar molt més enllà de les comeses entre els partidaris dels dos monarques. Va ser una confusa lluita entre dos concepcions de l'Estat, en principi contradictòries. Moltes comarques de Catalunya van ser majoritàriament partidàries dels carlins i, en canvi, moltes ciutats, entre elles Barcelona, van sostenir els liberals. Però com les comarques i les ciutats només són de la gent que hi viu, el cert és que a tot arreu va haver-hi de tot. En l'imaginari popular han quedat moltes coses de la primera carlinada. Els capellans trabucaires, la presa de Berga, la batalla de Maials i, sobretot, la figura de Ramon Cabrera, el tigre del Maestrat, la figura militar catalana més important del segle XIX junt amb el general Prim. Déu, pàtria, rei i furs. Arriben els carlins.
En guàrdia. Amb Enric Calpena. Catalunya Ràdio.
I com sempre, com cada programa, tenim amb nosaltres l'Oriol Junqueras, professor d'Història a la Universitat Autònoma. No el veig avui amb boina de carlí.
No, però gairebé la podria haver portada, eh? A Catalunya totes les famílies tenen parents carlins.
Ah, sí? Vostè també?
També. El meu besavi i el meu rebesavi eren carlins, sí.
Caram. Sí. I de boina? O el carlí català portava més aviat barretina?
Portava una mica el que trobava, eh, i el que tenia, però la boina sobretot era una tradició basca. Aquí a Catalunya doncs s'havia portat barretina, sobretot la guerra contra el francès i després la guerra dels malcontents i la primera carlinada, però ja anirem parlant de tot plegat.
Sí. També tenim amb nosaltres un especialista en la matèria, Lluís Ferran Toledano, professor d'Història de la Universitat Autònoma i doctor amb una tesi sobre la Tercera Guerra Carlina. Benvingut, senyor Toledano, en guàrdia.
Hola, què tal?
Els carlins han quedat en l'imaginari popular, com comentàvem abans, d'una manera una mica folclòrica, no? Això, les boines, els capellans trabucaires, van ser molt més que una anècdota durant el segle XIX.
Podem dir que les carlinades o el carlisme, el moviment carlí, constitueix una de les epopeies més grans de tota la història de Catalunya i, evidentment, doncs, del segle XIX. Potser un dels primers problemes que planteja és que és un moviment de llarga durada. El carlisme com a tal ens apareix, com heu dit, a partir del 1833. Es manifesta encara d'una manera doncs armada doncs fins al 1875 a Catalunya, però no desapareix com a moviment polític fins a la Segona República i la Guerra Civil, i si m'apureu, fins i tot el carlisme o una variant del carlisme va participar a l'Assemblea de Catalunya. Per tant, és un moviment llarg,
complex. Estem parlant
complex,
de 1830, de primer,
sí,
pràcticament,
sí.
Fins com a mínim a 1975, per dir alguna cosa.
Sí,
allò
sí,
per,
sí.
Això sempre és difícil de... Es fa difícil de concretar exactament amb anys, però déu-n'hi-do, són 150 anys aproximadament de història carlina.
Per tant, i una de les primeres paradoxes és com és possible que un moviment social, polític, de tanta rellevància, de tant impacte a la societat catalana, no hagi tingut segurament el volum d'estudis, d'interès, inclús per part de la nostra societat, com potser han tingut d'altres moviments.
Sí, però perdoni, el que sembla increïble és que un moviment que teòricament sembla que estigui basat simplement en una qüestió que a hores d'ara podria ser una mica ridícula, com una qüestió dinàstica, ja al segle XXI una qüestió dinàstica no sembla transcendent, doncs tingui una vida tan duradora i tan intensa, no?
Exacte, aquest és un dels aspectes que ens hauria de trencar motllos. El carlisme és molt més que una qüestió dinàstica. De fet, s'hi barregen un complex de causes de tipus socioeconòmic, de tipus religiós, de mentalitats, formes de vida inclús, aspectes que tenen a veure amb el moment concret en el qual se desenvolupaven aquests conflictes, i per tant no ho podem reduir únicament a ser partidaris d'un pretendent a la monarquia, encara que inicis també del segle XXI veiem com aquests aspectes de l'hereu a una corona, un matrimoni reial, aquestes qüestions encara mantenen certa importància.
No passen de ser simplement pàgines de la premsa del cor, no exactament allí arrencaven cors per al tema. Professor Junqueras, encara que ja veiem que no és el punt clau, sí que és el punt inicial del carlisme, aquest problema dinàstic. D'on arrenca? Facin 5 cèntims.
Sí, una mica tal com es posava el professor Toledano, el carlisme en el fons expressa diversos sentiments, diverses realitats polítiques dins del moviment carlí. Existeixen pagesos que s'oposen als canvis que implica el nou estat liberal.
Estem parlant a principis del segle XIX.
A principis del segle XIX, d'un estat que s'està transformant molt de pressa, perquè estan apareixent la industrialització, estan apareixent grans fàbriques. L'estat espanyol ha perdut les colònies americanes i no té ingressos, i necessita que els recaptadors d'impostos vagin a cobrar impostos pel país. I hi ha gent que n'està fins al gorro de pagar impostos, i que a més ha après a no pagar-los. Això és molt interessant, potser, no?
No, digui.
Sí, durant la Guerra del Francès...
Que ha passat uns anys abans.
Molta gent s'ha acostumat a no pagar. És a dir, molta gent està armada a casa seva. El recaptador d'impostos ha desaparegut, el país està en guerra permanent.
La guerra permanent. És un desgavell, m'imagino que no.
No arriba. I si arriba, doncs sempre es troba, pot trobar, una comunitat vilatana, una comunitat de pagesos armades fins les dents, que diu que ells no paguen, que ja estan tips de pagar, perquè a més, quan passen els soldats es cobren ells el que els hi dona la gana. Per tant, és un país una mica desestructurat, en què a vegades pagues doble, o triple, i a vegades no pagues.
Clar, perquè et devia passar el francès de torn.
Exacte, l'exèrcit regular espanyol, quan hi era, que sovint no hi era, la partida guerrillera que estava a la comarca del costat...
Sí, la representació del virrei, que passava per allà i volia cobrar...
O d'un capità general, o etcètera. Llavors, a vegades pagaves dos o tres vegades, a vegades se t'onduien tot, a vegades et prenien els animals... Això ja també passa a la guerra carlina, ara hi entrarem i ho explicarem. Llavors la gent s'intenta defensar. És un estat una mica desestructurat, on no funciona res, no funcionen els correus, l'estat no té diners per pagar els seus funcionaris, hi ha soldats que no els poden pagar, i llavors els hi diuen que sí, que són soldats i que han sigut uns herois de guerra, però que se'n vagin a casa seva. Molta d'aquesta gent està ressentida. Llavors, en aquest context de confusió constant, apareix una sèrie de gent que està ressentida, i aquesta gent s'agrupa al voltant del carlisme, o no. I llavors, al voltant del carlisme, tindrem gent que sobretot és integrista religiosa, és a dir, que creu en la vella estructura catòlica, amb la Inquisició. Però també hi trobem pagesos que el que els preocupa és que no els hi fotin les terres, o que no els hi prenguin, o que no els hi posin més impostos. Però també hi trobarem militars ressentits que pensen que l'estat no els ha reconegut els seus mèrits. Però també hi trobarem un capellà que agafa el trabuc i que se'n va a tirar tiros a la muntanya. Per tant, és un moviment complex. Igual que dintre de l'altre moviment, o suposat altre moviment liberal, hi han també molts sectors diferenciats, que sovint es maten entre ells mateixos.
Caram, o sigui, tampoc n'hi ha un pont de net, aquí.
Dintre dels liberals, o d'aquests suposats liberals, que no sabem ben bé com els hi hem de dir, tampoc, o isabelins, perquè eren els defensors del tro, de la futura reina Isabel, o cristins, perquè eren els partidaris de la regent Cristina, que era la mare d'Isabel. Ja veiem que eren...
Hi ha molts noms.
Sí. En tot cas, és ben confús, ja ho anirem analitzant.
Sí, si em permeteu, simplement, sí, tant, perquè tant. Això pot servir inclús per sintetitzar això que deia l'Oriol. al contrari de pensar que ens trobem davant d'un moviment anacrònic, que està fora de temps, com justament alguns sectors liberals acusaven el carlisme de pertànyer a l'antigó, eren carques, eren carcundes, aquí ve la paraula carca, no? Doncs, al contrari, no, respon a un complex de causes, de contextos socials, econòmics, també, i podem comptar també, per què no, les expectatives que podien estar refugiades en una persona, en un rei, el paternalisme monàrquic i tot el que hi ha des del punt de vista simbòlic al darrere, però és tot el contrari al que va voler caricaturitzar i simplificar la publicística liberal. De la mateixa manera, tampoc els liberals eren els fills de Satanàs, eren únicament doncs, maçons que conspiraven contra la tradició, el tro i l'altar.
Però en què es basava el problema dinàstic? Perquè això és la mare dels ous, diguéssim, no?
Una mica sí. Una mica el problema estava en el... hi ha tota una qüestió al voltant d'una llei sàlica.
Què és això de la llei sàlica?
Sí, la llei sàlica és una llei que prohibeix que les dones siguin reines, accedeixin al tro, que és una llei d'origen francès, que importen els Borbons. Quan els Borbons arriben al tro espanyol, doncs imposen aquesta llei. Llavors aquesta llei havia estat suprimida en un moment determinat, però que no s'havia arribat a publicar. Tota una confusió, que no sé si val la pena d'analitzar. Però hi ha una confusió jurídica al voltant de si la llei és vigent, si no és vigent, si té sentit que estigui vigent, si el rei la pot suprimir quan li dongui la gana o no. Llavors arriba un moment que Ferran VII, que és un rei... és un rei caracteritzat perquè era molt covard, perquè era molt cruel, perquè era força tonto, etc.
I mal bitxo.
Sí.
Posats a explicar-ho sí, així, en termes directes, per no dir paraules més gruixudes, mal bitxo.
Exacte. Sí. És un rei molt especial. Llavors, aquest rei té un germà que espera ser hereu, que espera ser el futur rei. Però al mateix temps...
És el Carles.
És el Carles.
Ja l'hem trobat.
I aquí és aquest Carles que dona origen al carlisme. O els carlins adopten el nom de carlisme en nom del Carles, d'aquest germà. Ara, Ferran VII té una filla, i llavors Ferran VII vol que sigui la
molt
seva
petiteta.
Filla. Molt petita.
És un nadó,
perquè neix el 1830, i la guerra carlina començarà el 1833, perquè ens entenguem, eh? Mm. Llavors, clar, és una nena. Quan Ferran VII mor el 1833, el tro queda en disputa entre el seu germà, que es diu Carles Maria Isidre, Carles, i la seva filla, Isabel.
Que és la Isabel II, futura.
Que és la futura Isabel II. És una baralla entre oncle i neboda, entre el germà del rei i la filla del rei, diguem-ne. Llavors, aquest seria una mica l'origen dinàstic d'aquest conflicte. Ara, el conflicte té un transfons molt important. Pensem que a Catalunya hi han carlins abans que es mori Ferran VII.
I com pot haver-hi carlins abans de Ferran VII?
Exacte. Per exemple, a Catalunya hi ha una guerra prèvia a la Primera Guerra Carlina, que ja és una guerra carlina, encara que ara així he explicat així, i que només es produeix a Catalunya. A la resta de l'estat espanyol no existeix aquesta guerra. Però a Catalunya hi ha carlins abans dels carlins. Què volien aquests sectors? Eren sectors força durs i força intransigents, força integristes, i creien que calia accelerar que Carles ocupés el poder, que manés més. Creien que Ferran VII era massa tou, malgrat que Ferran VII era un rei força repressiu. Aquests deien, no, cal reprimir més, cal... etc. I llavors, això ja havia generat aixecaments carlins abans de la carlinada.
Em sembla que cal recordar també només un detall del cinisme de Ferran VII quan li obliga Enrico i companyia a adoptar la Constitució de 1812. Ell la proclama dient una frase que la trobo dels anals de la hipocresia: marchemos francamente, yo el primero, por la senda constitucional, que ja és tenir uns pebrots, perdó, parlant en plata, realment terribles.
Sí, sí, va ser un rei molt nefast, Ferran VII.
Sí.
El que passa que, vejam, el tema aquest dinàstic s'ha d'entendre, els nostres oients, doncs, és bo de dir-los als carlins d'on surt el terme carlí, de Carles, o d'on surt el terme cristí o isabelí.
Que era Cristí, la mare de la Isabel, la regent.
Els altres, exacte. Però l'important és el model que hi ha al darrere d'aquestes persones, que representen cadascun d'ells, perquè si no seria difícil d'entendre com és possible que milers de persones anessin a combatre, a lluitar, doncs a deixar-se la vida. I aleshores, és clar, vull dir, en determinats sectors de la cort sí que existien partits, no com ara els entenem en termes politològics, existien partits d'acord, però una altra cosa és les milers i milers de persones que donaven suport als moviments. I deixeu-me dir una cosa que trobo que és molt important també. A Catalunya, i és cert tot el que exposava l'amic Oriol, va patir esdeveniments armats, aixecaments reialistes, precarlins, reialistes, se'n diu així, abans de la Primera Guerra Carlina, abans del 1833. Catalunya és la zona de l'estat espanyol que més aixecaments, guerres civils, va patir tot el segle XIX. I això va marcar, segur, la cultura política catalana. Per això diem que, i de vegades s'ha utilitzat aquesta frase també, bueno, realment molt bona, doncs, Catalunya, la fàbrica d'Espanya, per entendre que Catalunya és el bressol de la industrialització moderna. D'acord, però de la mateixa manera que Catalunya exporta indústria, intenta conquerir mercats a Espanya i a Amèrica, també Catalunya exportarà, i no només al País Basc, un focus fonamental del carlisme peninsular, també exportarà carlisme. Catalunya també serà una terra carlina, serà una terra liberal, liberal radical, si m'apureu, també republicana federal, però carlina. Aquesta dualitat forma part de la cultura política catalana i és un fenomen extraordinari.
Una mica per veure també com aquest carlisme es produeix abans i per tant no es pot atribuir directament al carlisme sinó a una voluntat molt integrista, molt realista, com es deia en el moment. Anem a sentir un fragment d'un manifest que fa una federació de realistes purs, que s'anomenen un manifest real, de 1826.
Manifiesto que dirige al pueblo español una federación de realistas puros sobre el estado de la nación y sobre la necesidad de elevar al trono al serenísimo señor infante don Carlos. El deplorable estado de nuestra amada patria.
El deplorable estat de la nostra estimada patria
i l'eminent perill en què es troben la religió i el tron per la quasi consumada traïció dels nostres governants han cobert de dol el cor dels bons i omplert de terror els menys forts dels nostres compatriotes. Arribarà el cas de veure inutilitzats tots els esforços que els ha costat el restabliment de l'antic ordre de coses, perquè aquest desapareixerà del nostre sol, segons totes les aparences. La sang que vessaren en l'última lluita els nostres més decidits campions, o és ja oblidada, o és considerada pels nostres enemics amb el més escandalós vilipendi. El pitjor de tot és que el mateix monarca, que pels seus sobirans drets s'han sacrificat tantes víctimes. El mateix príncep, a qui hem arrencat dos cops de l'esclavitud comprant la seva llibertat amb la nostra pròpia sang. Ferran, en fi, és un actiu instrument de la més maquiavèlica conspiració que mai veieren els segles. Horroritzeu-vos. Tot està per fer. Amb la derrota dels liberals no s'ha aconseguit gairebé res. Tot està, doncs, de la mateixa manera. La religió per terra, la inquisició per restablir, els convents sense rendes, els prelats sense autoritat. Ja no gaudim d'aquells gloriosíssims dies en què els confessors dels reis aconsellaven en el govern de les nacions. Es publiquen llibres que no són de religió, o li són contraris. En poques matèries es consulta el clergat. A la foscor es troben homes que lluitaren amb la llengua i amb l'espasa, en el púlpit i en els camps de batalla. I lliure circulen molts, moltíssims, que van ser milicians i assassins de frares i monges. I la maçoneria s'estén fins al costat mateix del tron.
Això és En Guàrdia.
Caram, quina por que feia aquest manifest, no?
Sí.
Gela una mica la sang.
Sí, el rumor d'aquest manifest va generar que molts milers de catalans s'aixequessin al crit de visca la Santa Inquisició.
La Santa, aquella que cremava.
Aquella que cremava, sí, sí, sí. A Catalunya algunes xifres parlen de 26.000 catalans armats.
Són molts.
Encara que fossin menys, segurament eren molts menys. Però potser eren 15.000, o 10.000, o 20.000. Tant se val, no? Però imaginar-se 15 o 20.000 catalans amb armes cridant visca la Santa Inquisició,
sí, sí,
diguem-ne, dona una mica la idea de quin moment es vivia, amb quina intensitat es vivia. vivien aquests manifestos. Són guerres de veritat, on la gent mora de veritat. I en aquest sentit, potser val la pena, abans també ho apuntava el professor Toledano, recordar que Catalunya, al segle XIX, té 4 guerres civils. És el país d'Europa que va tindre més guerres civils al segle XIX. I és el país d'Europa que ha tingut més guerres civils des del segle XV fins ara. Cap país d'Europa ha tingut tantes guerres civils com Catalunya.
O sigui, això de matar-nos entre nosaltres és una tradició molt catalana.
És una tradició molt catalana.
A part de la botifarra amb mongetes, la sardana i això, el matar-nos entre nosaltres està...
Sovint també és veritat que ens han ajudat a matar-nos, eh? Ja, vull dir, han vingut de fora, de tot
arreu. Sempre s'agraeix la col·laboració externa. Sí.
Però nosaltres sols ja ens vestem i ens sobrem per fer-les de molt grosses, diguem-ne.
Un altre aspecte de cultura política, se'n parla sovint del seny dels catalans, de la sensatesa dels catalans. Parlem també de la rauxa, si voleu, encara que fer aquesta mena de ser preparacions sempre no sigui del tot correcte. Parlem, per exemple, de l'aixecament reialista durant el trienni liberal entre el 1822-23, l'aixecament dels malcontents el 1827, i en portem dos, la primera guerra carlina, 33 al 40, la segona guerra carlina o dels matiners, 47-49, però abans, entre el 40 i el 47, tot una situació de bandidatge, trabucaires, justament...
Perdó, s'ha deixat un, que terrible. Venim de la Guerra del Francès. O sigui que no és
molt
que
bé,
només...
Molt bé.
No és que només... Justament, i la Guerra del Francès té un punt de guerra civil.
És extraordinària.
No?
La Guerra del Francès és una matriu, és un laboratori, és una escola d'aprenentatge del sistema de les guerrilles, del sistema dels capdills, els capdillatges. És fonamental, la Guerra del Francès. També, d'altra banda, pel grau de violència que va assolir, extraordinari. I dèiem la guerra dels matiners. Després va haver una altra insurrecció, el 1855, sobretot encapçalada per una sèrie de famílies com la dels Tristany del Solsonès.
I per això li deia, després el Benet Tristany seria un capdill és important carlí.
Exacte. S'explica que 17 membres de la família Tristany doncs, van formar part al llarg del segle XIX doncs, de totes aquestes guerres. El 1860 existeix també un desembarcament a Sant Carles de la Ràpita que volia doncs, també posar els carlins al tro. El 1869 hi ha en ple sexeni una altra insurrecció carlina, la tercera guerra carlina, entre el 72 i el 75. Fins i tot, finalment, el 1900 va haver un aixecament a Badalona. És a dir, és interminable.
Un no parar,
Un no parar. I a més, tenir en compte una altra cosa, que a Catalunya, lluny de pensar, si parlem de l'exèrcit carlí com un exèrcit això regular, ben organitzat, parlem bàsicament de partides que nominalment agafen el nom de batallons, però que no són autèntics batallons. És un sistema de partides guerriller.
Com funciona aquest sistema de partides? Quants membres té una partida? I com es constitueix? D'on surten? Són reclutats? Són d'un mateix poble? Com funciona?
És un tema molt interessant. Mireu, normalment les partides guerrilleres tenen una base de convocatòria pagesa. Això no vol dir que dels nuclis urbans també puguin sortir escamots o grups de persones. Normalment tampoc l'adscripció a la partida no es fa de manera individualitzada, és a dir, no era una persona la que sortia del seu poble, sinó que era amb la seva colla, amb el seu grup d'amics. Normalment, i estic descrivint un retrat tipus, una mena de tal robot.
Evidentment, cada cas particular és cada cas, com a totes les èpoques de la història, no? Però en general devia ser així.
En general, doncs, eren joves. Joves que també doncs, trobaven una forma doncs, d'aventura, que sortien en colla, una manera doncs, de recórrer món. Aquestes partides eren, i això és també molt important, eren conduïdes per notables locals, per propietaris, persones que durant els primers dies podien pagar, podien sufragar de la seva butxaca aquestes partides. Eren grups de 40-50 homes i com a molt podien arribar a 200-300, aquestes serien les partides més grans, i quan arriba això ja se sol dir doncs, que pot ser un batalló o alguna cosa similar. La forma de sobreviure era doncs, sobre el terreny, fins que durant els primers mesos de qualsevol contesa bèl·lica, de qualsevol guerra, en aquest cas de la Primera Guerra, doncs el que feien era intentar pagar regularment les seves despeses als ajuntaments. D'aquesta manera els pobles i els ajuntaments estaven contents, deien, aquesta gent no ens molesta. Però a partir d'un moment donat, clar, havien de sobreviure sobre el terreny. I aleshores demanen impostos, contribucions als ajuntaments en substitució d'aquelles que els ajuntaments pagaven a l'Estat. D'aquesta manera, què passava? Que, doncs, que els pobles moltes vegades pagaven el doble, pagaven als carlins i pagaven a l'Estat. A amb un altre agreujant, i era que l'exèrcit espanyol, l'exèrcit regular, en aquest cas liberal, doncs es convertia en recaptador d'impostos. L'exèrcit, per això serà molt mal vist també, recaptava impostos, recollia quintos, reclutava, per tant, doncs, pel seu propi exèrcit, a més de lluitar contra els carlins. Per tant, aquesta primera guerra carlina, com moltes d'altres, es convertiran en autèntiques guerres d'impostos, guerres de contribucions, a veure qui guanyava, a veure qui arribava abans o imposava la suficient violència per ser reconegut com a poder i poder cobrar.
De fet, pel que tinc entès, la primera guerra carlina és una guerra pràcticament a Catalunya sense batalles. Hi ha algun cas, la batalla de Maials, però que en definitiva són quatre gats.
Peracamps, també.
Sí, però que no són grans batalles, sinó són enfrontaments de...
Les unitats són petites, tal com deia el professor Toledano, són unitats petites, per tant...
Però la matança és molta.
Exacte, la crueltat és molta. La crueltat, aquesta experiència amb la crueltat que s'ha iniciat amb la guerra del francès, és a dir, la guerra contra Napoleó, això que hem anat sortint durant tot el programa, es va reproduint un cop darrere l'altre. Llavors, un cop hi ha una matança, doncs els altres repliquen amb més morts i es converteix en una espiral de violència. Amb una espiral de violència absoluta, passa de tot, la gent, hi ha gent degollada, gent afusellada, gent que els castren, literalment els hi tallen els collons, però vull dir, això passa constantment, gent que salta, que està en un hospital, per exemple, això a Barcelona succeeix, arriba la notícia de que una partida carlina ha afusellat a uns presoners que tenia, llavors la gent indignada a Barcelona assalta la Ciutadella on hi ha uns presos carlins i els maten a tots, però a més se'n van a les Drassanes, on hi ha uns altres presos, i els maten a tots. A més, se'n van a l'hospital del carrer Junqueras, treuen els ferits i els maten pel carrer. Clar, quan els altres se n'enteren d'això, maten i anar fent, es va convertint en una espiral de violència. Potser un dels casos més espectaculars és el de la mare del general Cabrera.
En parlarem d'això perquè en Ramon Cabrera potser és un dels noms que ha quedat més d'aquesta, no només Primera Guerra Carlina, en Cabrera tindrà una trajectòria a la seva història molt, molt important, la història del segle XIX. Però en Cabrera, conegut com el Tigre del Maestrat, va ser un cap de partida que bàsicament es va moure pel sud de Catalunya durant aquesta primera guerra carlina i que va portar de corcoll a les tropes liberals. Precisament hem volgut convidar avui per telèfon a una persona que coneix molt bé, molt bé, molt bé la vida de Ramon Cabrera. Concha Rodríguez, benvinguda.
Hola.
Concha Rodríguez és periodista, la corresponsal del diari Avui a Londres, i a més, escriptora. Una de les seves obres és La vida de Ramon Cabrera, Ramon Cabrera a l'exili. Ramon Cabrera era de Morella, com tu.
No, ell havia nascut a Vinarà, a Tortosa, perdó.
A Tortosa havia nascut.
Ramon Cabrera va néixer a Tortosa, però, diguem-ne, va fer la seva guerra, la va fer a Morella, i per això va obtenir el títol de conde de Morella per part dels reis carlins.
El que sorprèn una mica bastant de Ramon Morella, el Tigre del Maestrat, és que fos un home que, de formació seminarista, acabés pràcticament de general dels exèrcits carlins.
Això ell s'ho va guanyar, com aquell que diu. Ell havia tingut formació al seminari, una cosa que en aquells moments era bastant restringida, i després se va adherir al carlisme per un acte, jo crec que més per un acte de rebeldia personal que no per grans conviccions polítiques. Però posteriorment se van anar fent la seva ideologia i se van anar, diguem-ne, convencent més políticament dels principis que defenia.
Durant la seva actuació durant la Primera Guerra Carlina és especialment polèmica, perquè després de l'afusellament de la seva mare, ell no se li acut una altra cosa que afusellar a les dones de diversos oficials liberals.
Sí, però és en els termes avui en dia, diguem-ne, la moralitat de les guerres va per uns altres paràmetres, però en aquell moment era...
No gaires,
venja i revenja, exacte. No? En aquells moments era, diguem-ne, la dinàmica dintre de la guerra. A ell li van executar la seva mare per innocenta total, i ell després automàticament va executar quatre dones de cabdills liberals que havien personat a Vall de Roures. Sí. Aquesta va ser la primera revenja. Però havia estat això de l'execució de la mare, que era una beata que no s'havia posat mai en política, va ser una provocació considerable.
I a més va tenir una repercussió immensa durant la Guerra Carlina, eh? Va ser un tema que tothom va comentar com una de les grans bestieses de la guerra, i això que n'hi van haver-hi moltíssimes.
Ai, a més de comentar-se molt, el capità general de Catalunya en aquell moment ho va trobar un excés, també, i ho diuen les seves memòries, no cal anar a historiadors de tercera o que interpreten, sinó que en les seves memòries el capità general de Catalunya diu que això és un excés, l'execució de la mare de Cabrera, per fet de que ell s'estava destacant. Va arribar també als parlaments de França i Gran Bretanya, que en aquell moment feien costat als liberals i ho van condemnar els dos parlaments.
En Ramon Cabrera, com a cabdill militar, com el definiries?
Jo el definiria com a cabdill militar extremadament audaç. Extremadament audaç vol dir que com que ell era de Tortosa i coneix, diguem-ne, tenia molta mobilitat pels camps on se movia. I després jo crec que també parla això, per això no a la Segona Guerra no es va destacar tant, perquè estava lluitant en un lloc geogràfic que no coneixia tant. I en la primera guerra, aquella és quan se fa famós i es destaca com a cap de militar, jo el considero extremadament audaç i després molt hàbil per organitzar la guerra de guerrilles que feien, perquè al cap i a la fi els carlins lluitaven molt en bandes de voluntaris que portaven eines del camp per lluitar. No era un exèrcit més o menys disciplinat i preparat com eren els liberals. O sigui, diguem-ne que habilitat de moure's per les muntanyes i d'organitzar les partides de liberals.
El nom del tigre del Maestrat, d'on li venia això de tigre? No n'hi ha gaires de tigres al Maestrat.
No en deu haver ni un, ni ara ni en aquell moment. No, això, la premsa liberal, quan ell va començar a destacar-se, la premsa liberal va començar a insultar-lo i a treure-li tot tipus de malnoms. Li van treure el tigre del Maestrat perquè era molt feroge. I després el beneficiador de Tortosa, li deien també, i li van treure una sèrie de malnoms, que el tigre del Maestrat va ser el que més se li va quedar, però hi ha una llista de noms que li va posar la premsa liberal quan ell va començar a destacar-se i a ser l'enemic número 1 o el número 2.
Concha Rodríguez, moltíssimes gràcies per la teva participació avui aquí a l'Enguàrdia. Gràcies.
A vosaltres.
De fet, tal com comentava la Concha Rodríguez, el tigre del Maestrat va tenir molts malnoms. És així que la publicística liberal, la gent que escrivia per part dels liberals, el va tractar molt malament. Hi ha un cas molt conegut, el de Mariano José de Larra, que va escriure, referent al afusellament de la seva mare, «Hemos tenido que contentarnos con la madre. Está probado que así como Sansón tenía la fuerza en el pelo, los facciosos, refereix als carlins, tienen el veneno en la madre que viene a ser la hiel de ellos. En quitándosela, se vuelven como malvas. Así lo ha probado la experiencia, porque de resultas, el otro no ha fusilado más que a 30. ¿Quién sabe los que hubiera fusilado si hubiera tenido madre todavía?» Una salvatjada, no?, el comentari de Larra respecte a l'afusellament de la mare del Cabrera.
Sens dubte, insistim en això, era una guerra molt violenta on les venjances estaven a l'ordre del dia. El Benet Tristany, per exemple, solsoní, de la comarca del Solsonès,
capellà,
canonge de Girona, encara que habitualment vivia a Barcelona abans de la guerra, es converteix, per exemple, en líder d'una partida especialment sanguinària. Prop de la Panadella, aquí a la Segarra, entre la Segarra i l'Anoia, es produeix un encontre amb tropes enemigues, amb tropes liberals, captura 240 presoners, els fa confessar, els hi dona l'Eucaristia i els afusella tots 240.
240?
Sí, de cop. I això passava relativament sovint. Per tant, la guerra es fa dura. Per exemple, hi ha dietaris de l'època, memòries que deixa algun pagès, que diu que al principi, quan del moviment, es pensaven que anaven de festa major. És a dir, al començament del moviment, quan encara pràcticament no hi ha morts, quan encara no hi ha tropes enemigues a les quals combatre, la gent s'apunta amb certa facilitat a les partides. I literalment diu això, era com anar de festa major. Era l'època en què es pagaven soldades als guerrillers, allò que deia abans el professor Toledano, els propietaris de la zona, el capellà del poble, un convent de frares d'aquella zona pagava als guerrillers perquè s'aixequessin amb armes, els hi pagava prima d'enganxe i els hi pagava soldada. Era una època relativament fàcil. Després la guerra cada vegada es anirà fent més dura i al final la gent l'únic que pensa és en fugir, en escapar, en que no et reclutin, en que no se t'emportin, etc. El que dèiem abans dels impostos que tothom cobrava, els liberals en general, si tu no pagaves impostos, s'enduien al cap de la família a la presó. Els carlins, si no pagaves impostos, et prenien els animals de treballar. Per tant, hi havia famílies que no podien pagar i el que passava és que se'ls induien el pare i el marit i se'ls induien els animals. I aquelles famílies quedaven allò absolutament gairebé a la misèria perquè no podien treballar, els hi faltava l'home de la casa o els homes de la casa, els hi faltaven els animals. Per tant, la guerra es anirà endurint i es anirà embrutint.
Exacte. La violència, de totes maneres, cal remarcar que va ser per totes dues bandes. Hauríem també de pensar que la cultura de la violència, perquè existeix una cultura de la violència, doncs era distinta, evidentment, a l'actual i a la de la nostra societat. Per això no vol dir que en tot període de guerra sigui fonamental per ser reconegut com a autoritat legítima imposar-te utilitzant la violència, perquè clar, la guerra és la continuació de la política, per altres mitjans, aquella frase tan cèlebre. Una violència gestada per tots els bàndols. Era bastant normal o habitual trobar-se que l'exèrcit liberal, doncs aquells alcaldes que no contribuïen a donar parts, a donar oficis, notícies de la situació de les partides o que no pagaven els seus impostos, fossin detinguts o fossin apallissats. Hi ha diversos informes on es parla de càstigs, de bastonades, de cops, empresonaments.
Sap el nom alcaldes de quines poblacions?
Moltíssimes, moltíssimes. És desenes, per no dir, doncs, jo ho tinc calculat per la Tercera Guerra Carlina, i són gairebé un centenar d'alcaldes segrestats a tot Catalunya. És impressionant.
Fàcilment que una quarta part dels alcaldes catalans de l'època podien haver rebut, doncs això, pallisses, pressions...
Sí. I fins i tot també pensem que no és només allò localitzat a l'alta muntanya catalana, un concepte d'altra banda una miqueta també difícil, sinó que doncs, podien ser poblacions a tocar de Barcelona. En canvi, els carlins podien utilitzar altres sistemes. Aquell alcalde que no pagués doncs, era segrestat, fins que la població no pagués, o els més alts contribuents de la població. O si no, per exemple, un cas com aquest que explicaré, doncs, narrat pel professor, pel historiador Pere Anguera, sobre una partida comandada pel Llarg de Copons, una partida que se situava bàsicament pel Penedès. I diu així, si em permeteu, diu així: els diners els aconseguia amb un mecanisme tan sencillo como eficaz y horrible, diu així, esmentant un text en castellà, controlat pel comandant Pau Mañé de la Bisbal, hombre de burdo traje, toscos modales y nada grata mirada, que actuava amb 14 homes de la seva confiança. Disposaven d'una cova de 20 vares de fundària, on calia baixar amb una corda que anomenaven la presó de Carles V, i on tancaven tots els rics que podien haver. Mañé, aquest home del Llarg de Copons, en negociava el rescat, i mentre la família no pagava, els tenien a pa i aigua, o els turmentaven a bastonades o amb oli bullent.
Uf, Déu-n'hi-do. Tothom en rebia aquí, perquè hi ha també cròniques de l'època que recorden el patiment de les milícies urbanes, diguéssim, dels ciutadans que estaven a favor dels liberals i que s'utilitzaven com a contrapartides carlines, patiments que van arribar a ser molt gruixuts.
Los catalanes hacían sacrificios superiores a sus facultades. Els catalans feien sacrificis superiors a les seves facultats. Els urbans de Reus donaven guarnició a Horta, que és a 15 llegües. Els de Barcelona a Cervera i Manresa. Els de Sant Andreu a Viladrau. Els de Mataró a la Garriga i, per aquest estil, oferien el mateix servei als voluntaris d'altres pobles per espai d'un mes, tot abandonant les seves cases i famílies, el sostén de les quals depenia molt sovint del simple jornal del pare que sortia a la campanya. Millor dit, que sortia per veure's tancat, aïllat i exposat en una casa mal fortificada. Aguaitaven els facciosos posats en emboscada el retorn dels urbans i així moriren els de Reus, Manresa i Camarasa, havent comès amb ells tots els mals com pugui imaginar en cos d'home.
En guàrdia.
En Guàrdia. Amb Enric Calpet. A Catalunya Ràdio.
Professor Toledano, pel que deia aquest text, veig que tant els urbans, o sigui, les milícies liberals, com els carlins estaven repartits per tot Catalunya.
Exacte. És fals pensar que existeix una separació molt nítida entre un territori carlí i un territori liberal, quan en realitat ens trobem de vegades en terres de ningú. Però, vaja, també ens podem mullar en aquest sentit. Hi ha darreres investigacions que demostren quina seria la geografia del carlisme català, la geografia predominant dels voluntaris reclutats voluntàriament o forçosament, doncs, del carlisme català. Podríem dir, d'una banda, que doncs, el carlisme travessaria una línia que aniria des del Berguedà, la comarca del Berguedà, amb trossos també d'Osona, el Lluçanès, el Bisaure, doncs a Santa Maria de Besora, Vidrà, tot això, que baixaria i tindríem aleshores també un tros de la comarca del Bages, de Manresa, la Segarra, el Solsonès, continuaríem baixant i trobaríem l'Anoia, determinats trossos també de l'Anoia, fins a trobar la Conca de Barberà, l'Alt Camp i el Priorat. I aleshores ja aniríem cap al Maestrat, cap a totes les comarques del Baix Ebre. És a dir, és una mena de línia transversal que coincideix, d'una banda, amb una geografia, amb un relleu accidentat o relativament accidentat, aquesta mitja muntanya catalana entre 300 i 800 metres, que també afavoria el desenvolupament de les partides guerrilleres, però d'altra banda, que coincideix, això és molt important, també amb determinades conseqüències en el terreny econòmic, que també l'Oriol, el professor Oriol, doncs, esmentava al principi del programa. Des de finals del segle XVIII i principis del segle XIX, aquestes comarques patien, podríem dir, una crisi, un empobriment, com va esmentar també un professor, Josep Fontana, els seus negocis tradicionals, ja fos la viticultura, ja fos la indústria rural dispersa, l'anomenada protoindustrialització.
Es patia gana. Directament.
Va anar
de cap
a aquell...
La crisi
sí.
Arribava a la gana.
Sí, però més que zones pobres, són zones empobrides. Mm-hmm. És aquells que han assolit un cert nivell i que aleshores van de cap a caiguda. I aleshores aquests són els que abracen més la causa de Don Carlos, més fàcilment. Això no vol dir que en altres zones...
Perquè suposo que tenen nostàlgia d'èpoques passades i consideren que el carlí...
Enyoren el vell món, el vell règim. Per ells, l'anterior havia estat millor. Havien tingut més recursos, els havia estat més fàcil vendre els productes que ells produïen. Llavors, el món està canviant i els està deixant marginats, els està empobrint, els està estan perdent això, la possibilitat de vendre allò que produeixen, fins i tot els estan prenent les terres. L'estat liberal es caracteritza per una tendència molt depredatòria a nivell impositiu, eh? Llavors aquesta gent es troba molt ressentida. L'estat liberal acabarà imposant també les quintes, vull dir, no només els hi prenen els diners, o no només els hi prenen les terres, sinó que a vegades els hi prenen els fills. Per tant, s'ha d'entendre en aquest context d'empobriment, de gent que enyora temps passats, diguem-ne.
Exacte. I també, en aquest aspecte, hi ha una qüestió també molt interessant, que és el tema del reclutament, de la recruta. Els carlins, com és que tan joves van anar els carlins a combatre amb ells? I, en canvi, no anaven amb els soldats liberals, amb l'exèrcit. Doncs existeixen també moltes causes. Una és, per exemple, doncs que si un jove anava a l'exèrcit, potser li tocava a l'altre extrem de la península. I en canvi, si anava amb els carlins, normalment anava adscrit amb aquell cap de partida que era de la seva comarca. Els carlins eren com una mena d'acordió. Depèn de quines èpoques de l'any eren, allò s'eixamplava, eren molts. En altres èpoques, quan venia la collita, doncs els joves s'anaven a mudar-se de camisa, com se'n deia, era l'expressió, mudar-se de camisa, anaven a casa seva, ajudaven a les tasques de la llar, i això permetia, doncs, una flexibilitat que l'exèrcit carlí tenia i que no tenia l'exèrcit governamental.
De fet, pel que tinc entès, un moment clau d'aquesta Primera Guerra Carlina és el 1835. Fins aleshores, aquests dos primers anys de guerra, les coses han anat maldades pels liberals, els carlins tenen una força considerable, Però el 1865 canviaran les coses. Si el professor Oriol ens ho pot aclarir una mica...
Una mica, 1865 és un any de referència per diversos motius. Per una banda, hi ha una forta implicació de l'Església, més decidida que abans, a l'hora de recolzar els carlins. És a dir, hi ha molts recursos eclesiàstics posats al servei del reclutament de tropes carlines. Molts monestirs, molts convents de Catalunya o d'altres parts de l'estat espanyol, diguem-ne, posen els seus recursos per muntar partides, per aixecar partides, per alimentar aquestes partides. Per tant, a partir de 1865, la guerra es fa més dura, hi ha més soldats, hi ha més combatents, hi ha més brutalitat, perquè, a més, les ciutats on els liberals, diguem-ne, són majoritaris, saben perfectament que els frares, no els capellans, és diferent, els frares, en general, estan finançant la guerra dels carlins. Per tant, això en part explica l'odi que moltes classes populars del país, no les camperoles a vegades, sinó les classes urbanes, senten contra els frares, perquè els frares estan pagant en els enemics. És a dir, a veure, hi ha molts catalans de Barcelona, o de Reus, o de Tarragona, o de Manresa, o de Mataró, que estan jugant-se la vida en una guerra i saben que els que estan pagant en l'enemic, els que estan comprant les armes als enemics, són els frares dels convents.
De fet, a Barcelona hi ha una gran...
crema de convents.
Una crema de convents, el 35,
exacte,
no?
Exacte, no és casualitat, diguem-ne. Les classes populars barcelonines odien en aquests frares. Fixem-nos que en general els capellans és diferent, perquè els capellans tenien menys recursos. El capellà és el capellà de l'església del poble, diguem-ne. En aquests, en general, hi ha molt poc odi cap a aquests, sobretot és cap a les ordres monàstiques. Llavors, el 1835, en concret el juliol de 1835, a Barcelona es produeix una crema de convents. La crema de convents s'inicia per una situació molt anecdòtica, que és la següent. Hi havia una plaça de toros provisional muntada a la platja prop de on ara hi ha el port, diguem-ne, a la zona on ara hi hauria l'Hospital del Mar. Vale? Allà hi havia una plaça de toros. Es fa una corrida de toros, hi ha molta gent assistint a la corrida. A l'època els toros eren una distracció popular molt extensa a Catalunya. Tothom anava als toros. Llavors surten 6 toros. Hi ha una cançó popular que ho recorda, diu, van sortir 6 toros, tots 6 van sortir dolents i de resultes d'això es van cremar els convents.
Caram, tot lliga molt, veig.
Exacte,
no?
Sí.
Els toros surten dolents i anem a matar frares.
Una mica això és això. A veure, què va passar en aquest context? Van allà la corrida de toros, els 3 primers toros són un desastre, el quart toro també és un desastre, no entra, no hi ha espectacle, la gent s'enfada, salta a la plaça, mata el toro a patades, es dedica a arrencar els bancs de la plaça, les autoritats que hi ha per allà passen entre la gent i van dient cuidado, no es faci mal amb aquest banc, no arrenqui, no sé què, bueno, però no impedeixen el que hi hagi la destrossa. La gent agafa el toro, se l'endú lligat amb una corda, arriben fins a sota el convent de la Mercè, intenten incendiar el convent de la Mercè, els frares es defensen a cop de totxo i amb algun tret, la gent surt d'allà, se'n va al pla de la boca, bueno, i la cosa es va excitant. Finalment hi ha un grup que es reuneix al capdavall de la Rambla i decideixen que cremaran tots els convents. I pugen Rambla amunt i convent que troba, convent que cremen. El primer de tots serà on ara hi ha la Boqueria. Era un gran convent. La majoria dels mercats actuals de Barcelona estan posats sobre convents cremats el 1835.
Clar, o sigui, gràcies als toros a Barcelona
hi ha mercats.
De fet,
a partir d'aquests moments és quan es consolida el mite del capellà trabucaire, que ja havia nascut als anys abans, Guerra al Francès, Trieni Liberal, però que aquí es consolida. Recordem, per exemple, un dramaturg, autor de teatre i també actor, en Robrenyo. Aquest, doncs, fins i tot físicament, donava la imatge de la caricatura del mossèn o del frare trabucaire, més o menys grasset, i que doncs, era el blanc de les ires de les classes populars barcelonines. També recordar que un tret fonamental de la història de Catalunya serà justament aquesta tensió entre clericalisme i anticlericalisme que arribarà a la Setmana Tràgica, la Guerra Civil del segle XX. Per tant, no són fenòmens que neixen del no-res, sinó també en aquests moments.
De fet, la primera guerra carlina acabarà quan els frares perden els recursos per culpa de la desamortització de Mendizábal, ja en parlarem. Perden els diners i, per tant, deixaran de poder ajudar els carlins, i això anirà mica en mica, i el cansament, suposo, que s'hi afegiria.
De 7 anys de guerra continuada.
Molt bé, la guerra carlina, evidentment, dona per molt més. No hem parlat de la presa de Berga, ni del comte d'Espanya, ni de
cremes de Ripoll, ni Mollà, etc.
De moltíssimes coses, però, evidentment, 7 anys no es poden resumir en una hora. Professor Toledano, moltíssimes gràcies per la seva presència en Guàrdia. Ens ha aclarit bastant
gràcies
com és tot això de la Primera Guerra Carlina. Professor Junqueras, l'esperem aquí, tornarà, no?
I tant, i tant. Ho passo molt bé.
Molt bé, nosaltres també. Moltíssimes gràcies. Els esperem aquí, en Guàrdia.
En Guàrdia.
En Guàrdia. Una producció de Mercuri dirigida i realitzada per Enric Calpena. Guió i producció, Esther Rodríguez. Assessoria històrica, Oriol Junqueras. Muntatge musical, Jordi Sánchez.